Hola i benvinguts una setmana més a Música Essencial, un programa de música clàssica de Ràdio Vilafranca. El control tècnic està Joan Amat i us parla Joan Sueiro. El programa d'avui està dedicat al compositor anglès Henry Purcell, que va néixer a Londres a 1659 i va morir a la mateixa ciutat a 1695. Per tant, és un compositor barroc de la segona meitat del XVII i que és anterior a músics molt coneguts com Vivaldi o Händel o Bach, més o menys uns 20 o 25 anys abans d'ells. També va tenir una vida curta, ja veieu que va viure només 36 anys, i això ens recorda casos com Mozart o Schubert, altres grandíssims compositors. Sembla ser que va morir de tuberculosi, però no se sap segur. I també com Mozart o Schubert o Chopin, doncs va tenir una vida curta però molt, molt productiva. El seu catàleg té més de 800 obres. I és considerat, Purcell és considerat el compositor anglès més important anterior al segle XX, juntament amb Händel, que curiosament, tot i que havia nascut a Alemanya, doncs es considera un compositor anglès perquè es va nacionalitzar anglès després de viure molts anys a Anglaterra. I després de Purcell i de Händel, doncs hem d'esperar al segle XX, com dèiem, per trobar compositors de la talla d'un Britten o un Tippett o un Vaughan Williams. I curiosament hi ha un parell de segles que on sembla ser que a Gran Bretanya no hi havia gran producció, no?, de compositors importants. És una mica el que va passar a Espanya també, que després del segle XVI, que va ser XVI i XVII, que van ser molt brillants, després també durant un parell de segles no va haver-hi compositors molt destacats, amb alguna excepció, i hem d'esperar a finals del XIX amb tota la generació d'Albéniz i Granados i Falla, etc. Henry Purcell va succeir al seu col·lega i 10 anys més gran, John Blow, com a organista de l'abadia de Westminster. Sabeu que a l'abadia de Westminster estan enterrats molts dels anglesos més destacats de la història i un d'ells és Henry Purcell. Està enterrat a l'abadia de Westminster, on també està enterrat Händel. Purcell va ser un compositor molt lligat a la cort, als reis i a la cort. Va sempre treballar per ells. I la seva música, el seu estil, té influència clara francesa i també italiana, però el seu estil realment és molt anglès, en la tradició doncs, això del mateix Blow o d'altres com Dowland, Gibbons, Locke, Byrd, etc. Hi ha tota una escola important de compositors anglesos anteriors a Purcell. A la seva vegada, Purcell va tenir força influència sobre Händel, que era uns 25 o 26 anys més jove que ell, i que va seguir també molt la seva línia en bona part. I també com Händel, Purcell va ser un home de teatre. A ell li agradava molt composar pel teatre, ja fos música incidental, ja fos òperes, etc. Realment és curiós perquè hi ha bastants paral·lelismes entre Purcell i Händel. Per exemple, tots dos van morir a Londres, tot i que Purcell havia nascut a la mateixa ciutat i, en canvi, Händel havia nascut molt més lluny, a Halle, a Alemanya. O que tots dos van tenir això, molta relació amb la cort reial, que tots dos van donar molta importància al teatre i a l'òpera, concretament. I, per fi, abans d'entrar en matèria, abans d'escoltar les seleccions d'avui, us direm que el catàleg d'obres de Purcell va ser fet per un musicòleg americà anomenat Franklin Zimmerman, amb Z, i per això les seves obres acostumen a portar una Z i un número que les identifiquen dins d'aquest catàleg. Una mica com el catàleg d'obres de Mozart o de Scarlatti, per exemple. Bé, i comencem amb una obra que és una òpera inacabada, que es diu The Indian Queen, o sigui, la reina índia. El tema d'aquesta òpera inacabada, perquè la va començar quan li quedava més o menys un any de vida i no li va donar temps de completar-la, el tema era uns conflictes imaginats entre els reis de Perú i de Mèxic. I en fi, és una obra bastant amb la línia, amb la tradició de la òpera, òpera dramàtica, que li deien, d'Anglaterra. Escoltarem els English Baroque Soloists, els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner, en dues seleccions de La Reina Índia, de Purcell. Una, l'obertura per trompeta. A Purcell li agradava molt la trompeta, és dels compositors que millor ha escrit per trompeta. Potser perquè va fer molta música per la cort, com dèiem, i d'aquesta música molta era música celebratòria, festiva, solemne, etc. No? I aquí, evidentment, la trompeta acostuma a tenir un paper destacat. I després sentirem una canzona, que és una forma una mica antiga, ve del Renaixement i del primer barroc, que és una forma fugada, és a dir, on les veus es van contestant, es van imitant unes a unes altres. Escoltem, doncs, aquests dos números de la Reina Índia, interpretats per English Baroque Soloists sota la direcció de John Eliot Gardiner. era dues seleccions de Indian Queen, de la reina índia, de Henry Purcell, l'obertura per trompeta i la canzona, interpretades per English Baroque Soloists sota la direcció de Gardiner, John Elliot Gardiner. Ara passem a una música molt diferent, que és la música pel funeral de la reina Maria, o Mary. Va ser interpretada, com indica el seu nom, al funeral d'aquesta reina, per la qual Purcell havia treballat molts anys i li tenia força, força estima. És una música, com veureu, i com és lògic, molt solemne, reflexiva, serena, austera, oi? I que realment impressiona molt perquè té una força molt especial. La reina Maria II, d'Anglaterra, va morir només uns mesos abans que Purcell. Tots dos van morir l'any 1695. Escoltarem a l'Orquestra Monteverdi, que realment és la mateixa que acabem d'escoltar, l'únic que va canviar de nom, dirigides un altre cop per John Elliot Gardiner, i escoltarem tres números. Primer, la marxa, que és una marxa fúnebre, realment, molt, molt sentida, molt emocionant. Després, una canzona, que és essencialment per quatre trompetes i timbals, percussió, que és més, una música més animada que la marxa és molt, podríem dir, molt fúnebre, molt lúgubre, no? La canzona, en canvi, és una mica més alegre, no alegre, però més lluminosa, potser, o més esperançada, potser aquesta és la paraula, no? Obre una finestra d'esperança, podríem dir. I després, com a tercera selecció, un número coral, que és una pregària, que en anglès es diu Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts, que vol dir Tu coneixes, Senyor, els secrets dels nostres cors. Escoltem aquests tres números en versió de la Monteverdi Orchestra sota la direcció de John Elliot Gardiner. era la música pel funeral de la reina Mary, tres seleccions, marxa, cançona i una pregària coral. I ara passem a una música molt contrastada amb aquesta, que és, passem de la, del funeral, passem a un cumple, no? a un dels aniversaris de la reina Mary. Era costum que el compositor de la cort, en aquest cas Purcell, doncs, escrivís una oda, una celebració, oi? Per celebrar això, el cumple, l'aniversari de la reina. De fet, és interessant que Handel també va escriure alguna oda d'aquest estil, i a més amb un estil bastant semblant a les de Purcell. Escoltarem tres números interpretats per l'Orquestra de la Edat de la Il·lustració, dirigida per Gustav Leonhardt. Primer, Come ye sons of art, veniu fills de l'art. És un número per contratenor solista i després continua el cor. És un contrast molt, molt maco. I és interessant perquè la lletra, entre altres coses, diu o crida a celebrar this triumphant day, o sigui, celebrem aquest dia triomfal, el qual, clar, pot sonar una mica una certa adulació, oi? Fer una mica la pilota a la reina, però evidentment era part imprescindible de la feina de Purcell. El segon número és Sound the Trumpet, que és un fantàstic duo de dos contratenors, que veureu com, quan canten, imiten fins a cert punt el so de la trompeta. No hi ha trompetes en aquest número, curiosament, encara que es diu Sound the Trumpet, o sigui, que soni la trompeta, no? Hi ha dos contratenors, però que canten d'una manera que recorda les trompetes. I el tercer és Strike the Viol, que és algo així com toqueu la viola, i que ve a dir que, bueno, que es toquin tots els instruments per celebrar l'aniversari de la reina.
Thank you.
Era de la oda pel cumpleanys, pel aniversari de la reina Mary. Tres números, Come Ye Sons of Art, Sound the Trumpet i Strike the Viol, interpretats per la Orchestra of the Age of Enlightenment, dirigits per Gustav Leonhardt. Passem ara a una altra òpera de les més conegudes de Purcell, que és The Fairy Queen, la reina fada o la reina de les fades. És una òpera basada en una obra de Shakespeare, concretament El somni d'una nit d'estiu, que és la mateixa obra que, si recordeu, Mendelssohn també va escriure música i, entre altres coses, doncs, la famosa marxa nupcial que tots coneixem. És una obra mestra, realment, i conté música magnífica. Sentirem primer dos números, un rondó i una giga, interpretats per The Sixteen, dirigits per Harry Christophers. Thank you. Era de la Reina de las Fadas, de Fairy Queen, de Purcell, un rondó i una giga interpretats per The Sixteen sota la direcció de Harry Christophers. I els mateixos intèrprets ens ofereixen ara un preludi i l'últim número de l'obra, que com ha de ser, doncs, és un final feliç, s'anomena They Shall Be As Happy, seran tan feliços. Hem sentit dos números, després d'altres dos, de The Fairy Queen, de la Reina de les Fades, interpretats per The Sixteen, amb Harry Christophers dirigint. Ara passem a una música molt diferent. És una peça relativament breu, que es diu An Evening Hymn, o sigui, un himne pel vespre o vespertí, que ve a ser una pregària vespertina abans d'anar a dormir. Això és el que sembla a primera vista. Però també es pot interpretar com que el vespre, en aquest cas, seria una alegoria, una metàfora, per la darrera època de la vida. I aquesta pregària seria com expressant una acceptació tranquil·la i resignada de la mort. Magnífica la interpretació que sentirem de Michael Chance, alto, contratenor, o alto, i Nigel North al llaüt.
Mm-hmm.
era An Evening Hymn, o un himne pel vespre, interpretat per Michael Chance, contratenor, i Nigel North, lloud. I passem ara a una peça per clavecí. Potser es pot dir que la música de Purcell potser és més coneguda la part vocal, o amb solistes vocals o amb cor, que la part purament instrumental. Doncs aquí tenim un exemple de la part instrumental. Es diu Ground in Gamut, que això és difícil de traduir, però ve a ser una ground, vol dir un baix, o un baix repetit. La peça, veureu que és un, lo que en italià s'anomena un basso ostinato, o sigui, un tema en el baix, a la mà esquerra, en aquest cas, que es va repetint al llarg de tota l'obra. I la mà dreta va tocant variacions. Comença bastant senzill, després ho va fent més elaborat. Ens l'interpreta Gustav Leonhardt al clavecí. Era Ground in Gamut, una peça per clavecí interpretada per Gustav Leonhardt, una obra de Purcell, evidentment. Passem a una obra molt coneguda, un rondó de la música incidental per Abdelazer. Què vol dir música incidental? Doncs vol dir essencialment una banda sonora. El que avui dia en el cine es coneix com a banda sonora. És a dir, era escriure una música que acompanyava una obra de teatre. O sigui, no és una òpera, és simplement afegir música a la part parlada. No? És molt conegut aquest rondó perquè el gran compositor britànic que hem esmentat abans, Britten, Benjamin Britten, del segle XX, va fer servir aquesta música en una obra molt coneguda d'ell, que és la guia de l'orquestra per joves. Per això potser és tan coneguda aquesta música de Purcell. Abdelazer és una obra menor, no es pot dir que sigui molt important, però tot i així doncs, aquest rondó ha aconseguit fer-se molt famós. Ens l'interpreten els English Baroque Soloists, dirigits un altre cop per John Eliot Gardiner. Thank you. era el rondó de Abdelaziz de Henry Purcell, interpretat per English Baroque Soloists, dirigits per John Eliot Gardiner. I per fi arribem a una, també, una de les obres més conegudes de Purcell, del nostre protagonista del programa d'avui, que és King Arthur, o sigui, el rei Artur. És una de les òperes més importants d'ell, de Purcell, i el tema és un tema, bueno, és un tema patriòtic britànic. No cal entrar en molts més detalls. Típica obra de lloança de la pàtria, no? Sentirem dues seleccions interpretades per Les Arts Florissants, que és un conjunt francès, com es pot deduir del nom, que amb aquest nom tan rococó, no? Les Arts Floreixents, podríem dir, dirigits per William Christie, que és el seu fundador, és un director americà, però que ha passat quasi tota la seva vida a França, i per tant és una bona barreja. Sentirem, doncs, dues seleccions. La primera és una cançó que es diu Fairest Isle, que es pot traduir més o menys per Bellíssima Illa, Bellíssima amb B alta, Bellíssima Illa, i és això, és una cançó de lloança a la Gran Bretanya. I després una chaconne, que és un número instrumental. era de King Arthur, o el rei Artur, de Purcell. Dues seleccions, Fairest Isle, o bellíssima o preciosa illa, i la Chaconne, interpretades per Les Arts Florissants, dirigits per William Christie. I només ens queda agrair-vos, com sempre, que ens hàgiu escoltat. Ha estat el control tècnic Joan Amat, us ha acompanyat des del micròfon Joan Sueiro, i us animem a sintonitzar-nos la propera setmana, en què tindrem com a convidat a Beethoven i escoltarem la seva sinfonia número 6, coneguda com Sinfonia Pastoral. Que tingueu molt bona setmana.